TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 8 de maig, en què parlam de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han sortit al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer a Llora Baixa, a la mateixa hora a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella. Les educadores denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Illes va secundar el 70% de les treballadores, segons els sindicats, mentre que la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. Patronals i sindicats del sector del comerç es reuneixen avui per última el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta prop de 70.000 persones.
El Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector.
Ho anuncia la presidenta Marga Proens, qui també diu que cerquen mecanismes per garantir l'accés dels residents als busos del tipus Mallorca.
Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre les víctimes mortals continuen sent 3.
I avui també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IV3 Ràdio està reconegut com a millor producció als Premis Sonor a Catalunya.
Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols amb 50 minuts cadascun que s'endinsen dins la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques i el condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8 i mitja del vespre, l'objectiu de ser a la final de diumenge. El conjunt mallorquí realitzarà aquest matí una darrera sessió de vídeo a banda del partit que es disputarà al Pesaro Futsal Arena i en el qual Antonio Vadillo podrà comptar amb tots els efectius. I en bàsquet, el Palmer i el Figuí es juguen avui la permanència a la darrera jornada de la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Sant Moix viurà un derbi mallorquí en què el guanyador es salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria.
I pel que fa al temps, avui continua la inestabilitat. Això és que xifra. Bon dia.
Bon dia, sí, ja tenim una situació dominada pel cel ennigulat, sobretot a Eivissa i a Formentera, amb qualque ploguda, les pitiuses en aquestes hores, feble de moment, i també el cel tapat a Mallorca, amb més clarianes a Menorca. Durant el dia encara tindrem ruixades més localitzades que les d'ahir, i sobretot es produiran fins a primeres hores del capvespre. Després un capvespre una mica més tranquil, sense precipitacions, però amb presència de nígols. Tindrem una temperatura més baixa que la d'ahir, les màximes entre els de 9, 20, 21 graus. I el vent avui serà fluix. De direcció bastant variable, domini de l'est i amb una situació a la mà amb àrees de maror, amb ones al voltant d'1 d'un metre d'altura. El cap de setmana serà molt variable. De fet, demà dissabte dominarà pel cel ben ennigulat, amb pols en suspensió i amb precipitacions. Seran febles, però es faran notar perquè venen acompanyades de terra roja. El vent demà també augmenta d'intensitat, serà de component est a principi del dia, moderat, i després ha de girar a component nord. Temperatures demà sense canvis. Diumenge, un dia de cel més clar, tindrem moltes més ullades de sol i, a més, en temperatures que remunten una mica, sobretot les màximes. Situació ara de temperatures més baixes que les que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Començàvem amb 14 graus en Es Mercadal, 15 a Ciutadella, també a Mahó. Hi ha 16 graus ara a Sant Antoni i a Eivissa, a Vila. També 16 graus a Formentera, a Sant Francesc. I a Mallorca, a l'interior, 13 graus a Sineu. Tenim també 13 graus a Sóller i 15 ara a Palma.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Mancel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys van sortir ahir al carrer a Hora Baixa per reclamar millores laborals. La mobilització s'ha fet de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella, tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears ha tingut un seguiment del 70%, segons els sindicats. La Conselleria d'Educació el xifra, però, en un 35%.
Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixos, ràtios elevades i falta de recursos, i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
El fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Tan fanat perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
Algunes famílies també s'han sumat a les protestes.
Hem vingut per fer suport perquè no entenem com pot una professora atendre a 18 o 15 nens alhora, sola.
És molt difícil tenir un fillet a casa i imagina't tenir-ne 12 o 13 que n'arriben a tenir i que els hem de donar suport en totes les reivindicacions que fan i sempre amb elles.
Es preveuen més mobilitzacions el 20 de maig si no s'avança amb les peticions dels sindicats.
I més enllà de les reivindicacions dirigides a la patronal, els sindicats també reclamen a l'administració que mogui fitxa per millorar les condicions. Són Pepa Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
El 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, sigui o se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
I demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre en el 03 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 03, però han començat la casa per la teulada.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que són els agents socials els que han de negociar entre ells per desbloquejar el conveni autonòmic.
Són patronal i sindicats és que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
I un altre sector que està tancant també el nou conveni col·lectiu és el de comerç. Patronals i sindicats es reuneixen avui si finalment arriben a un acord per tancar-se. Darrer Serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears i afecta de vers 70.000 persones.
La primera trobada entre la patronal i els sindicats va ser el mes de març i el punt més discordant era la pujada salarial. Els sindicats demanaven un increment del 17% en 3 anys, mentre que la proposta de la patronal passava per un augment del 9% també en 3 anys. Aquesta setmana hi ha hagut noves trobades i les dues parts han anunciat que avui esperen que es pugui tancar el nou conveni, que tindria vigència des del 1 d'abril d'enguany fins al 31 de març del 2030. La trobada comença a les 10 del matí i assistiran UGT, Comissions Obreres i USO, a més de Fedeco, Pimeco i les petites i mitjanes empreses de Menorca i d'Eivissa.
I també avui el Consell de Govern aprovarà més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, Govern i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, a col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha avançat la presidenta Marga Proens. Després de la conferència de presidents ahir a Formentera, també ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i a les freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
Proens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir els sectors econòmics, les pimes i els autònoms davant del context d'incertesa internacional i l'augment de la inflació.
Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per a la conciliació i la protecció dels menors.
L'habitatge també ha centrat la conferència de presidents. El del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat la cessió a l'Ibavi d'uns terrenys per construir més de 300 habitatges de protecció pública de vora al velòdrom de Palma.
Cedirem uns terrenys ubicats a la capital que se pugui construir la major promoció d'habitatge públic de la nostra terra.
D'habitatge també n'ha parlat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, qui ha anunciat la possibilitat d'adquirir blocs de pisos per treure'ls al mercat.
Obrirem una consulta pública perquè tots aquells que disposin de blocs de pisos i vulguin oferir-los ho puguin fer perquè el Consell Insular de Menorca es de pugui adquirir.
La presidenta del govern ha confirmat que han repatriat a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. Els infants tenien contacte amb les famílies. El president d'aquest Consell, Vicent Marí, reclama que se'n repatrin més.
Nosaltres demanem que no només es repatrin aquests 5, sinó que segueixin fent gestions per repatriar els 70 argelians que també tenim en aquests moments baix tutela.
I Formentera ha tornat a advertir que l'illa no pot assumir una pressió que ja és estructural. Òscar Portes és el president del Consell de Formentera.
Formentera no pot continuar gestionant problemes estructurals amb eines pensades per a situacions excepcionals. Necessitem un finançament estable.
Arribam a les 8 i 12 minuts.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho destacàvem als titulars. El creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. S'han donat a conèixer els detalls de l'operació, que ja es prepara per evacuar els prop de 150 passatgers de l'Ondius. Tots són asimptomàtics. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin diumenge.
Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegura que no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
Quan els 14 espanyols que viatgen en el creuer arribin a aigües espanyoles diumenge a migdia, els traslladaran fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Una altra qüestió polèmica ha estat la possibilitat o no d'obligar a fer la quarantena obligatòria a aquestes persones durant el llarg període d'incubació de l'antivirus, que són 45 dies. Dimecres, la ministra de Defensa s'hi va mostrar desfavorable i la de Sanitat favorable.
I ara el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també assegura que es podrà fer en determinats casos.
Lógicamente, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine, por las autoridades científicas obligatorias, así se determina, ¿no?
Por lo tanto, no será voluntario.
En los casos en que sea preciso, será, lógicamente, una cuarentena obligatoria.
Li han demanat sobre aquesta qüestió la professora titulada en Dret Constitucional de la UIB, Maria Ballester, qui recorda que l'usuari és qui ha de decidir en base al principi d'autonomia. Ara bé, recorda també que aquesta mateixa norma preveu la possibilitat que es prenguin mesures excepcionals.
Hi ha una llei orgànica, que és de l'any 1986, que preveu precisament la possibilitat de que
a través d'una prèvia autorització judicial, se pugui internar a una persona en un hospital perquè sigui necessari per atendre aquesta dolència o per evitar una infecció, un contagi, etc.
El Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ja eleva a 5 els casos confirmats i són 3 els sospitosos vinculats amb la travessia del creuer.
S'hi ha de sumar el possible contagi d'una dona hospitalitzada a Amsterdam amb símptomes, es tripulant de cabina i va coincidir dins l'avió amb la dona alemanya morta que havia abandonat el creuer abans que es conegués l'alerta sanitària. Si es confirma aquest cas, seria el primer no vinculat directament al vaixell. Hi ha 3 morts que es relacionen amb el brot, encara que només en un la infecció es va confirmar per proves de laboratori. En aquest context, han sabut més detalls sobre el possible origen del brot.
Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled.
Segons el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es podria haver originat en un viatge ornitològic. Els 2 primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar ocells abans d'embarcar al creuer i van viatjar a llocs on hi havia una espècie concreta de rata coneguda per portar el virus.
I la consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari, reclama a l'Estat un protocol propi en cas d'antivirus per als 2 arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
En un archipiélago todo cuesta mucho más. Y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones. Pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
Manuela García ha fet aquestes declaracions en una compareixença en la qual ha fet també balanç de la seva gestió. Ha parlat de futur, un futur que ha dit ja és aquí i implica una transformació digital que està canviant la sanitat pública. I localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció Palma, prop del túnel de Gènova. Tot fa pensar que el vehicle hauria sortit de la via la nit de dimecres a dijous, però no el varen trobar fins al matí d'ahir.
La hipòtesi és que el turisme, conduït per la víctima, hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i, sobretot, la manca de visibilitat que en aquell lloc, el sinistre hauria passat desapercebut per la resta de conductors. En tot cas, un altre conductor sí que va avisar que hi havia un cotxe atrapat entre les barreres de seguretat. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques fins a la 1:15 del migdia. De fet, no s'ha pogut fer l'aixecament del cadàver.
I avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
Els fets es remunten al 25 de setembre de fa 2 anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples potades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusació. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc i la prova testifical començarà dilluns a les 10.
I 2 passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó i a 10.000 euros de multa per mala conducta.
El fet varen tenir lloc el maig de l'any passat. Segons la condemna, els 2 passatgers es varen comportar de manera abusiva amb altres viatgers i no varen complir després les instruccions de la tripulació. La companyia ha fet pública aquesta informació, ha celebrat aquesta condemna. De fet, diu Ryanair que la línia és de tolerància zero enfront a la mala conducta dels passatgers, confia que sigui exemplaritzant i dissuasiva, sobretot, de comportaments similars.
I destacam ara unes xifres. Actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre el mes d'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
Gairebé 1 milió són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació al mes d'abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que no pas ho fan els espanyols per illes. Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera en registra 12.000.
I el nou sindicat de llogateres de Mallorca promourà una campanya perquè tots els municipis puguin demanar al govern a sa zona tensada i poder així limitar-ne els preus. És un dels principals objectius d'aquesta entitat ciutadana que es presentarà de manera oficial demà a Palma.
I segons el seu portaveu, Òscar Martínez, el nou sindicat de llogateres neix amb la voluntat de donar veu en aquest sector per poder actuar en nom de tots i millorar les condicions de negociació amb els propietaris.
No naixem amb la voluntat de crear conflicte ni d'enfrontar-nos a ningú sense tampoc amagar-nos davant d'aquestes situacions. La realitat és que actualment parlem del mercat immobiliari, però no existeix un mercat perquè hi ha una sèrie de persones que són les que determinen les normes i altre grup de persones que som els llogaters en els quals o callem o marxem.
Respecte a la derogació de la pròrroga de la llei del lloguer, diuen que és per manca de voluntat política i no descarten, per tant, accions reivindicatives.
Una vegada més, posar per davant els interessos dels habitatges com a font de rendiments i d'especulació que el seu valor d'ús per a les famílies que vivim aquí. Respecte al tema de la vaga general, veurem si és bo per nosaltres, si és bo per als ciutadans de Mallorca unir-nos a aquesta proposta.
La presentació oficial del sindicat serà demà a les 12 del matí al Cine Ciutat, a Palma.
Per cert, que les Balears varen ser la comunitat autònoma amb més percentatge de compres d'habitatges per part d'estrangers en el primer trimestre de l'any, amb un gairebé un 29%, segons les dades que es va publicar el Col·legi de Registradors de la Propietat. I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat un ultimàtum a la Unió Europea si no compleix amb l'acord comercial pactat l'any passat. Abans de dia 4 de juny, pujarà els aranzels de manera immediata.
Ara bé, si compleix, reduirà les taxes fins al zero, ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social Truth, en la qual explica que ha mantingut una conversa amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, de fet, per la seva part, ha qualificat la conversa d'excel·lent.
Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, l'espera que l'Iran respongui a la proposta que els ha fet els Estats Units per posar fi al conflicte. L'ambaixador nord-americà Mike Walls acusa Teheran de voler cobrar peatges il·legals a l'estret d'Hormuz.
Això mentre Israel continua atacant el Líban, dos països que precisament protagonitzaran una nova ronda de contactes la setmana que ve a Washington. Ho faran, però, sense la participació de Hezbollah.
I encara parlant d'Iran, el país acusa els Estats Units de violar l'alto al foc. El comandament central dels Estats Units afirma haver atacat centres de comandament iranians. Donald Trump, a més, amenaça de derrotar amb molta més força Teheran si no firmen el seu acord.
Una agència de notícies iraniana ha informat que l'exèrcit estatunidenc ha atacat dos vaixells, un dels quals una petroliera. Assenyala també que han atacat a zones civils i recalca que aquests atacs han estat en col·laboració amb algun país de la regió.
I ahir el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, es va reunir amb el papa Lleó XIV i li va mostrar el compromís del país per promoure la pau.
Una reunió que es va fer en un ambient conciliador després de les crítiques de Donald Trump recordant contra el pontífex per la seva posició contrària a la guerra de l'Iran. Després de la reunió, Rubio es va reunir també amb el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, per parlar sobre iniciatives humanitàries. Serà demà, quan acabin les obligacions o les obligacions polítiques del pontífex, després que es reuneixi amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Per cert, avui fa un any que començava el pontificat de Lleó XIV, en parlarem amb Vicenç Lozano, historiador i excorresponsal sal de TV3 a Roma a les 8:30 del matí. I de l'actualitat estatal, en el marc del judici del cas Kitchen, un excomissari ha admès que l'antic DAO de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de la Policia Judicial el 2013, Pino el va informar de l'operació, una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional.
I el Alfonso Fernández Mañueco ha estat proposat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
I ho fa gairebé dos mesos després de les eleccions. El popular i actual president és l'únic candidat. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox ni data per al ple d'investidura. Segons el president de les Corts, Francisco Vázquez, la normativa no estableix el límit temporal per dur a terme aquest pla.
I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, considera inadmissible, inassumible allargar la detenció de Saïf a Bouakchott. Per això exigeix exigeix la seva alliberació immediata.
Ho ha dit al Congrés, on ha explicat que dimecres va tornar a convocar l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per tractar justament aquesta qüestió. Álvarez considera que l'abordatge de la flotilla en aigües internacionals és una acció contrària al dret internacional.
Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
El ministre entén que la flotilla és un reflex de la situació internacional actual. Segons dius, vivim la pitjor crisi de l'ordre mundial d'aquest segle.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25. Ens atam la informació esportiva. Avui parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà aquest vespre un bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Etoile Levallois quan sigui les 8:30 del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, compta en tots els efectius.
Creo que va estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compite muy bien, que sabe manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
El Palma jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Recordant, per tant, que la semifinal entre Palma Futsal i Etoile Levallois la podreu seguir avui en directe a partir de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí a la seva arribada a Somos a la porta número 0. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League després d'imposar-se a nit per 0-1 a l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals. En la victòria, el conjunt madrileny ha atorgat a Espanya la cinquena plaça per a la Champions i disputarà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. A la primera federació, l'U d'Eivissa vol acabar bé la temporada i per això té dissabte un partit decisiu contra l'Hèrcules per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la primera federació. Avui, ahir, va parlar el tècnic Miguel Álvarez a la prèvia.
Un escenari donde la gente aprieta, si no le salen las cosas, aprietan de verdad, y si le salen, pues aprietan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacerle ocasiones.
Recordem l'Hèrcules a Eivissa per signar la permanència demà a les 4 aquí, a IB3 Ràdio. En bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca juguen avui la permanència a la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador se salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria. Per tant, les mirades estaran posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència de tots dos conjunts mallorquins. Escoltam el tècnic del Palmer, Juan Idiez, i també el del Fiwi, Pablo García.
La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que es un premio.
Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues tiene va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club, y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
I també avui vespre, l'Estia Menorca, amb el playoff assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha d'ascendir. Recordant, per tant, que el derbi entre Palmer i Fiwi el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En ciclisme, avui arranca el Giro d'Itàlia 2026, una edició que comptarà amb Enric Mas per primera vegada. L'artenenc diu que arriba bé físicament i mentalment i aspira a tot. L'escolta'm.
He disfrutat del procés d'arribar al Giro B. Hem fet concentracions, fetges o dates superdiferents i els he disfrutat i arribat molt bé. Sí, sí, t'ho firmaries, Pavi, i està clar que m'encantaria guanyar una etapa. Ja t'he dit que hem fet feina per poder aconseguir-ho i espero que sigui així.
I en pàdel, el Premier del Paraguai, hi ha hagut enfrontament balear. Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea han superat els vuitens de final la mallorquina Sofia Saiz i la seva parella Marta Talavant per 2-0. Avui, Trià i Brea, per tant, jugaran els quarts de final contra Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en pàdel posen punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30. Repassam les claus d'aquest divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per última el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Sí, finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells. El conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector.
Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han sortit al carrer a les Balears per reclamar millores laborals.
La mobilització es va fer a Hora Baixa, a la mateixa hora totes les illes amb concentracions a Palma, Eivissa i Ciutadella. Les educadores denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Va tractar de justificar-se la Comissió de Transparència del Consell, dient que sovint els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica. Una explicació que no convenç a l'esquerra, que en demana la dimissió.
I a Menorca, un tram del camí de cavalls al seu pas per Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Conselleria de Medi Natural ha autoritzat la caça d'aquests animals que han generat queixes entre alguns residents pels danys i molèsties que provoquen en jardins, horts i vehicles. Diversos caçadors disparen amb escopetes als animals, la qual cosa ha alertat també algunes persones que es trobaven a la zona. A l'accés al camí de cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat per tasques de gestió i manteniment i s'ofereix una ruta alternativa.
I la primera jornada de l'Eivissa medieval va quedar deslluïda per la pluja i per la cancel·lació de l'acte inaugural que tindrà lloc avui vespre. L'impacte econòmic d'aquesta fira és molt positiu per als hotelers. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. S'està pagant una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi.
Són ara les 8:32. I avui fa un any d'aquest moment.
Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Lleó XIV començava el seu pontificat un 8 de maig del 2025. Robert Francis Prevost era el primer papa nord-americà, també el primer de l'ordre de Sant Agustí. Amb la seva elecció es parlava de cert continuisme. Avui volem analitzar el que ha significat aquest primer any del seu pontificat. Per això saludam Vicenç Lozano, historiador i excorresponsal de TV3 a Roma. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Senyor Lozano, com ha vist aquest primer any del papa Lleó XIV? Ha estat com esperaven, de cert continuisme?
Sí, evidentment, vull dir, és un papa doncs, que va ser triat. Jo ho explico al llibre, el meu llibre, Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que és una exclusiva mundial de com va ser l'operació secreta i l'estratègia dels cardenals reformistes per elegir un papa que continués amb el llegat de Francesc. una lluita intrigant d'assessors amb el sector més tradicionalista, ple d'incògnites, de maniobres ocultes que ara surten, han sortit a la llum. De fet, aquest any ha estat un any discret per un papa que fins fa pràcticament 3-4 setmanes era molt desconegut per l'opinió pública, un papa que no dona titulars. Estàvem acostumats a la personalitat del papa Francesc, una personalitat molt oberta, molt mediàtica, i ara un papa doncs, absolutament discret, que de tota manera el que intenta és continuar el llegat del papa argentí, de les reformes, de situar doncs, Crist al centre de l'Església, però també els pobres, la gent més desvalguda, i per tant doncs, s'espera una continuïtat d'un papa que en les formes pot semblar tradicionalista, però que en el fons és molt reformista.
Deia que ha estat un papa discret fins fa només unes setmanes, i és que la geopolítica ha acabat portant Lleó XIV a enfrontar-se obertament amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Precisament el secretari d'Estat d'aquest país dels Estats Units, Marco Rubio, és justament a Itàlia, on ahir es va reunir amb el papa, li va mostrar Marco Rubio el compromís per promoure la pau. És una situació atípica i sorprenent, sobretot tenint en compte, com ara me comentava, no?, el perfil baix del pontífex.
Sí, evidentment, vull dir, és una situació, és un papa que és conegut per establir ponts de diàleg, un diàleg que s'ha trencat en els últims temps, sobretot degut doncs, al paper que ha jugat el president nord-americà Donald Trump en aquest sentit de trencar diàlegs, de trencar doncs, el que és el dret internacional i fer una política que ell diu de negociar, però que al cap i la fi és una política de xantatges i d'amenaces. Recordem el tema dels aranzels, recordem la gran amenaça, vull dir, que va fer a l'Iran, vull dir, fa unes setmanes d'aniquilar tota una civilització. I, per tant, vull dir, el papa que no tenia cap interès, vull dir, amb relacionar-se directament amb Donald Trump, sí, amb criticar, evidentment, les polítiques migratòries de l'administració Trump als Estats Units, sí, amb criticar doncs, l'assalt a la sobirania de Venezuela, sí, amb criticar el genocidi contra el poble palestí a Gaza, sí, amb criticar la guerra d'Ucraïna i Rússia, i el tema d'Iran, doncs, que ha esclatat d'una manera brutal amb els atacs d'Israel combinats amb els dels Estats Units, que està creant doncs, una incertesa brutal a tot el Pròxim Orient, començant pel Líban. Aleshores, vull dir, ell no volia parlar de Netanyahu directament, no volia parlar directament de Vladimir Putin, ni tan sols tampoc de Donald Trump. Ell sap que entrar en aquesta dinàmica d'enfrontaments personals el que evita és establir, el que evita és que es puguin establir, doncs, la diplomàcia, cap i la fi, i que es puguin establir ponts de diàleg. Això ha estat inevitable i ha estat el moment en què Lleó XIV s'ha donat a conèixer a l'opinió pública amb un discurs ferm, amb un discurs ferm a favor de la pau, a favor de la justícia social, a favor dels drets humans, en definitiva, que són els principis doncs, de l'Evangeli.
Senyor Lozano, fins a quin punt el papa pot incidir en trobar una solució pacífica a conflictes internacionals com el de l'Orient Mitjà i Ucraïna?
Bé, no és fàcil, no és fàcil. Ara, bé, la figura del papa, el papa pot establir una figura de mediador, vull dir que realment és molt important. Ahir mateix, bé, les claus al darrere del diàleg entre Marco Rubio i el papa, ahir al Vaticà, són les claus molt complexes, perquè aquí Marco Rubio, que recordem-ho, és un catòlic d'origen cubà, és un personatge que, en definitiva, vull dir, està trencant amb la dinàmica, diguéssim, de guerra i amb el discurs bèl·lic i de violència de Donald Trump. Ell és conscient que apropar-se al papa doncs, li pot permetre, vull dir, en un moment donat, doncs, ser el candidat a les pròximes eleccions nord-americanes per part del Partit Republicà. Tot i que Donald Trump el que propicia, vull dir, és evidentment pujar al seu dofí el que és ara el vicepresident nord-americà abans, però Marco Rubio jo crec que està creant un perfil propi doncs, per acabar amb el que ha estat en definitiva l'administració amb la que ell ha col·laborat, en definitiva, l'administració Trump, però desmarcant-se d'aquestes brutals incerteses i d'aquests canvis d'un món que avui en dia ens provoca doncs, absolutament doncs, el pànic de cara al futur. No?
Mm-hmm. Senyor Lozano, aquest primer any del pontificat de Lleó XIV coincideix amb la seva visita a l'estat espanyol. Començarà dia 6 de juny, visitarà Madrid, Barcelona i també les Canàries. Serà llocs emblemàtics com la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Participarà també en esdeveniments relacionats amb la realitat migratòria a l'arxipèlag canari. Que és el que destacaria vostè d'aquesta visita?
Doncs són tres vessants molt diferents les de la visita del Papa. La visita del Papa a Madrid, amb un marc més institucional, amb la importància, diguéssim, del discurs que farà per primera vegada al Congrés dels Diputats. La visita a Barcelona, centrada fonamentalment en la Sagrada Família, sense oblidar doncs el bressol de la cultura cristiana doncs a Catalunya, que és Montserrat, passant per qüestions socials com la visita a la parròquia de Sant Agustí, com la visita a la presó de Brians, de Can Brians, i per, com a colofó, la visita a Canàries, on se centrarà en el tema de la immigració, on arriben les pasteres, on arriba doncs, la gent que fuig de la misèria i que fuig de les guerres, que intenta trobar a Europa un futur pels seus fills, no? Al cap i la fi, vull dir, els immigrants, els refugiats, la gent sense casa, vull dir, formen part del centre d'atenció d'un pontificat, vull dir, que realment és un pontificat que intentarà implementar les reformes que el Papa francès no va poder acabar, perquè per la guerra oberta que va tenir amb el sector més conservador de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, i també degut, òbviament, a la seva mort sobtada, doncs, que no li va permetre doncs, tirar endavant això. Això ho farà, vull dir, un papa com Robert Francis Prevost, una persona que és tranquil·la, que és un mestre dels escacs, com jo menciono doncs, en el meu llibre, i que té la voluntat de continuar aquestes reformes que sap que són imprescindibles doncs, pel futur de l'Església Catòlica.
Uh-huh. I també avui fa un any que va començar aquest pontificat de Lleó XIV, n'hem volgut parlar amb Vicenç Lozano, historiador excorresponsal de TV3 a Roma, que acaba de publicar aquest llibre titulat Lleó XIV, obres sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Gràcies per haver estat avui en directe a l'informatiu matí de TV3 Ràdio.
Moltes gràcies, bon dia.
Són ara les 8:41. Anem en directe fins a la Universitat de les Illes Balears. La UIB organitza aquests dies la Fira Ciència per a Tothom. És una fira que va començar ahir i que tindrà lloc fins dissabte al campus de la Universitat de les Illes Balears a Palma. I connectam en directe, allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara som al campus de la UIB, on s'estan enllestint els darrers preparatius. També estan arribant els primers alumnes. Són prop de 50 les paradetes les que estan plenes d'experiments de biologia, ciències naturals o tecnologia. A la fira hi participaran prop de 5.000 alumnes de primària i secundària, on podran manipular una gran varietat de materials i posar en marxa els seus coneixements científics. Avui hem pogut parlar amb Francisca Molinos, una de les coordinadores de la fira, que segons ha explicat, el que aquí s'organitza és una manera de donar suport als centres educatius que no tenen els materials que aquí els estudiants podran manipular.
Sí, és una manera de girar un poc la truita, que han dit jo. És una manera de veure que la ciència té un caire molt pràctic, molt visual, molt de tocar, que això s'ha perd en els centres educatius.
I avui de matí la jornada estava dedicada a les escoles i instituts, però serà avui a partir de les 4:30 que hi podran venir famílies.
Ja és una tradició que tant els divendres hora baixa com els dissabte de matí venguin moltes famílies amb nins.
Així que ja ho sabeu, la ciència avui i demà serà accessible per tothom al campus de la UIB.
Gràcies, Neus, en directe des del campus de la Universitat de les Illes Balears a Palma. I atenció, perquè ahir es varen celebrar els Premis Sonor a Barcelona.
I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per... Les Desaparicions.
Primer va ser la nominació, que ja era un premi en si mateixa per la visita a la vista de la qualitat dels competidors, però ahir es va complir la millor de les expectatives i, com sentíem, el guanyador del Premi Sonor, la millor producció va ser per al podcast d'IV3 Ràdio, Les desaparicions, conduït pel periodista Joan Cabot.
Parlem d'uns guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren cada any, premien diferents categories, com per exemple el millor podcast de ficció, de periodisme, d'humor, de revelació, o la millor producció, com és el cas de Les desaparicions. Varen aparèixer per impulsar i per donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana, i Les desaparicions, en concret, és aquesta minissèrie d'IV3 Ràdio de 5 capítols, de 50 minuts cada un, que s'endinsa en la realitat del suïcidi, com sentíem. Va més enllà de les dades de les estadístiques i cerca els testimonis. Precisament Cabot ha dedicat el premi a tots aquells que, diu, els ha regalat la seva història.
Va tenir la confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina, que depositin en nosaltres quan fem feina, i que penso que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acoeona més.
Per sentir aquest podcast, si el voleu sentir, just heu d'anar a ivetres.org/lesdesaparicions i triar el capítol.
Amb aquest premi arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Ha tractat de justificar-se a la Comissió de Transparència del Consell, dient que els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica, una explicació que no ha convençut a l'esquerra, que en demana la dimissió. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Sant Castelló i també a la zona compresa entre Sant Rapinya i la Vileta. A l'autopista d'Inca l'enllaç a la via de cintura i a SM30 en segon cinturó en sentit Palma a l'arribada a la rotonda del Codi en Rebassa. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. En Facundo Tenegli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 17 00.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el vicepresident del Consell, Pedro Bestar, no ha aclarit si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Ha tractat de justificar-se a la Comissió de Transparència de l'institució, dient que sovint els empra per a actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica. Una explicació, Olivia Navarro, bon dia, que no ha convençut a l'esquerra, que en demana la dimissió.
Bon dia, Bestar. Admet que moltes vegades aparca els cotxes oficials al seu domicili, diu que per agilitzar així la feina. També reconeix haver usat els vehicles sense els ràpols oficials. Un fet que assegura no es tornarà a repetir. En tot cas, el president del Consell ja ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes hauran d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial. Bastant reconeix que empra aquests vehicles durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda i que el seu departament, diu, no du un registre d'aquestes sortides.
Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenge, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tenc qualque activitat que no tenc per què. És veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure els recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
I mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics del Consell, el PSC i Més per Mallorca demanen la seva dimissió. La socialista Catalina Cladera assegura que Bastard s'ha votat protocols i l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló lamenta que no s'hagi donat cap resposta clara en aquesta comissió.
No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O és funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clar.
Però ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
El PI, per la seva banda, demana que els informes sol·licitats arribin el més aviat possible, mentre que el PP diu que no farà cap judici previ, però deixa clar que, si hi ha incompliment del codi ètic, Bastard ho haurà d'assumir. Som primer Antoni Sales, del PI, després Núria Riera, PP.
Volem que no només donis informació al senyor Bastard, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança amb els polítics que ens han de representar.
Li han dit al senyor Bastard que haurà d'assumir les responsabilitats individuals, concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
Durant aquesta comissió de transparència, Vox va defensar Bastard, va subratllar que havia comparegut voluntàriament i que ja havia donat prou explicacions.
També la plana política Xiscó Ducros ha deixat el càrrec de portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma per motius personals. El substituirà Francesc Dalmau, fins ara portaveu adjunt, mentre que Silvana González assumirà aquest càrrec.
Ducros continuarà com a regidor i vicesecretari general dels socialistes de Palma. El secretari general de l'agrupació, Iago Negueruela, ha agraït la seva feina i la continuïtat dins el grup municipal.
8:50 minuts, canviem de qüestió. Les obres del futur centre multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema Metropolitan començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sans del projecte guanyador han destacat que l'edifici nou té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de Palma.
Durant l'acte de presentació a l'edifici que s'ha de reformar, ha explicat que una de les claus d'aquest disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà, entre d'altres, una comissaria de policia, un centre de salut i també una escoleta. L'arquitecte Martí Sans ha explicat que l'edifici de nou plantes tindrà també dues façanes diferenciades, però integrades en l'entorn.
Plantegem dues façanes molt diferents. Una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida, a fora les terrasses, no?
La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de Palma. A més, serà autosuficient. És Joan Fortuny.
Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això, sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
Les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'un barri densament poblat i amb una gran diversitat cultural.
I també destacam avui que els autobusos del transport interurbà de Mallorca al TIP admetran animals dins d'una cistella de transport a partir del dia 7 de juny.
Segons les noves normes que ha aprovat el Consorci de Transports de Mallorca, cans, moixos, fures i petits ocells que no siguin de corral es podran desplaçar amb els seus propietaris en aquests autobusos. La regulació estableix que només es permet una cistella de transport per persona sense ocupar un seient a part del propi. També continua prohibit l'accés al bus amb animals exòtics com rèptils, aranyes o altres insectes.
També en qüestió de mobilitat, Banyalbufar s'assuma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada turística. L'Ajuntament preveu que l'iniciativa entri en funcionament a mitjan mes de juny. Ara està en període d'al·legacions. Joan Vives és el tinent de Baldia.
El dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases, i creant aquesta zona SAR el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar a una zona més de fora dels pobles, del nucli urbà.
ISO ja ha donat el sus oficial a les festes del Fírom la investidura de les valentes dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja ha desllluït una mica la celebració que en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria i després d'haver-se presentat en ocasions anteriors. Ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes solleriques i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
Nalina Sant Pol, que és l'altra valenta dona, no troba les paraules per expressar un honor com aquest, diu, per a una sollerica.
És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquell moment aquí ara mateix, és impossible sobre com te sents.
Durant l'acte també s'ha fet la lectura del pregó de la fira. Enguany a càrrec de Patrícia Eugènia Dons, que estava tan emocionada com les valentes dones.
Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies, però molt més. I amb molta il·lusió, és igual els temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
És la cerimònia que marca l'inici oficial de les festes del Firó, que culminaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la balanguera.
I avui el poble està de festa perquè arriba un any més al Firó, ahir es van investir les valentes dones, com estàvem comentant, i això s'ha de celebrar. Per això, avui vespre, a la plaça de la localitat, hi ha una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
Un concert molt especial perquè comptarà amb moltes sorpreses. Ho explicava així el baixista de la banda, Jordi Mateu.
Perquè venen molt de convidats de l'associació de músics, de Soia, venen, pugen, faran qualque tema amb batxeramies, també temes així més de poble, com himnes, tipus el Sulleric i aquestes.
I un darrer punt, perquè Palma acollirà demà la primera fira del col·leccionisme a la plaça del Tub, una jornada en què es podran comprar, vendre i intercanviar una gran diversitat d'articles, com joguines i figures de col·lecció, vinils o càmeres fotogràfiques antigues repartits a més d'una trentena de paradetes. L'horari serà de 10 del matí fins a les 8 del vespre. Amb aquest apunt, amb aquesta proposta, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per les 9 del matí. És el moment ara per la cultura. Torna a ser divendres i sonen els pianos i la cartellera es renova amb un parell de propostes que segur triomfaran entre el seu públic. Ens en fa un repàs, na Sandra Martínez.
No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
Una de les que triomfaran més que probablement és Mortal Kombat 2. Diuen que és més salvatge, que va més per feina que la primera i que recupera l'esperit del videojoc sense complexos. S'hi afegeix a més Carl Urban, ara tan de moda per The Boys, i això sempre és un al·licient.
No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
No entiendo por qué.
També couture, costura, interessarà als seguidors d'Angelina Jolie, la protagonista d'aquesta història coral, però centrada en ella, sobre les tres dones en el marc de la Setmana de la Moda de París. Moda, drama i, diuen, massa superficialitat.
Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
¿Grito?
Mamá, los gritos vienen de aquí.
Le pido, por favor.
Bajo tus pies té com a reclam la gran Maribel Verdú, mare d'uns Hansel i Gretel contemporanis a un pis de Bilbao, en el que és la proposta de terror del cap de setmana.
Mire, si yo fuera usted, te daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
Hangar Rojo és memòria històrica i decisions heroiques, com la d'un capità de la Força Aèria de Xile quan va rebre l'ordre d'instal·lar un centre de detenció i tortura en ple cop d'estat de Pinochet. Un dilema universal basat en fets reals i que encara couen. De fet, es va haver de rodar a l'Argentina perquè els militars xilens no van voler col·laborar en aquesta producció.
¿Y ahora qué hacemos, Lili?
George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
Diuen que és una mescla de Babe i de Punyales per l'espalda. És Les Ovejas Detectives, amb Hugh Jackman, Emma Thompson i tot de venets més llestos que la fam, que ens faran passar, diuen, una estona d'allò més entretenguda.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
I acabam amb un altre imprescindible pel seu públic, Los mejores años de nuestra vida, sobre els darrers temps de trajectòria vital i professional dels Hombres G. Vinga, a triar i a remenar, que els cinemes us esperen.
I arribarem a les 9 amb els sons de la setmana.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados.
Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. ¿Se está evaluando la situación?
Pues estem preparats perfectament amb els protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
He fet un esclec. Un soroll molt fort, molt sense biguèfora.
I ma mare diu, corre, surt. I han sortit, i quan estàvem al passillo, ha caigut tot el sostre.
Entonces nos han ofrecido un hostal.
I no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en seus companys futurs, d'aquests nens de sisè de primari, per exemple, no? És un motiu dels més poderosos.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que l'han puesto de manifiesto.
Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez.
No lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más.
Tener que demostrar que cuando yo pido folios, es que son folios de verdad.
Pueden decir absolutamente ya lo que quieran, no me pueden hacer más daño.
Aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos se solicita una disminución de la pena.
Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
Una comunidad cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor.
Són les 9 del matí. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per ultimar el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat avui mateix. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys varen sortir a Llora Baixa al carrer per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixes, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
El Sassabou davant les injustícies.